Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Eva Compte. Puja fins a 26 el nombre de palestins morts avui per l'exèrcit israelià a Gaza, entre ells 6 nens. És una de les jornades més letals des que va començar l'alto al foc a l'octubre. Els nous bombardejos coincideixen amb la manifestació d'aquest migdia a Barcelona per reclamar que es faci efectiu l'embargament d'armes al govern de Netanyahu, una marxa que s'acabarà a la plaça Catalunya i que seguim amb la Núria Jarr a Barcelona. Bon dia.
Bon dia. A aquesta hora, centenars de persones s'acumulen a la cruïlla de Passeig de Gràcia amb l'avinguda Diagonal, aquí on a aquesta hora ha de començar aquesta manifestació en contra a favor de l'embargament d'armes a Israel i la ruptura de les relacions. Una marxa que acabarà, com deies, a plaça Catalunya i que aspira a ser tan multitudinària com la de fa 4 mesos, a principis d'octubre, aquella manifestació que va plegar 70.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 150.000 segons els organitzadors. Una de les entitats convocants és la Comunitat Palestina de Catalunya, presidida per Natàlia Abuixarar.
Continuem amb la neteja ètnica, el colonialisme i l'apartheid. I la gent està escoltant molts plans de pau, però aquests plans de pau tots són tapaderes per continuar amb el colonialisme de Palestina. I és per això que seguim al carrer, seguirem als carrers i per una Palestina lliure fins que es faci justícia. No només volem paraules, sinó que volem accions ja per part dels nostres governs.
Núria Jarr, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Més notícies que repassem amb la Maria Guixà. El temporal de vent ha provocat la caiguda d'alguns arbres a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, que ha obligat a tallar un carril en cada sentit a l'AP7 a l'altura d'aquesta localitat.
Arran d'aquestes incidències provocades pel vent, des de la mitjanit els bombers han rebut gairebé 200 avisos i el telèfon d'emergències 112 ha rebut també més de 300 trucades, sobretot del Camp de Tarragona i de l'Ebre. A Tarragona, l'Ajuntament ha suspès totes les activitats esportives a l'exterior per motius de seguretat i tampoc funciona la refineria de Repsol del Port Tarragoní. Ho fa des de 13 dies que està inoperativa perquè no pot descarregar cru a causa del fort tonatge. És una circumstància insòlita en els 50 anys d'història de la companyia al Port Tarragoní. A Riudoms, al Baix Camp, el vent ha fet caure també una placa de l'edifici del CAP i l'Ajuntament recomana als veïns de la zona que no surtin de casa per evitar riscos.
I la nova remesa de documents desclassificats del pederasta Jeffrey Epstein esquitxen Elon Musk, Andreu d'Anglaterra i Bill Gates, entre d'altres.
També hi ha rebuts de 2 paquets enviats a José María Aznar. Tant ell com la seva dona, a Botella, apareixen en les factures de 2 paquets que els hi va enviar Jeffrey Epstein. Un és del 2003, quan encara era president, i l'altre del maig del 2004, poc després d'abandonar la Moncloa. L'entorn de l'expresident espanyol diu que no en sap res i que no coneixia Epstein.
Esquerra Republicana avisa el govern que, si no s'avança en la recaptació de l'IRPF a Catalunya, no donaran suport als pressupostos. Ho ha assegurat el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, des de Molins de Rei.
No sóc optimista al respecte. Ara mateix la qüestió de l'IRPF està aturada i, per tant, el que demanem al govern de la Generalitat, que s'arremangui, que treballi, si vol que hi hagi pressupostos per a aquest país. Uns bons pressupostos requereixen també que avancem en la qüestió de l'IRPF. Si no avancem en la qüestió de l'IRPF, no estarem en disposició de negociar els pressupostos.
Per part dels comuns, insisteixen que si no s'aplica el règim sancionador de la llei d'habitatge, tampoc no hi haurà negociació dels pressupostos de la Generalitat. David Cid és el portaveu del partit al Parlament.
Si el govern vol negociar pressupostos amb nosaltres, hi ha d'haver-hi sancions i esperem que vinguin amb aquestes sancions a la reunió de seguiment que hem de fer aquesta setmana. Si no, no negociarem pressupostos.
Tots dos ho han dit a Molins de Rei, on aquest cap de setmana s'hi fa la Fira de la Candelera, un certamen de referència al Baix Llobregat que aquest any arriba a la 175a edició. Esports, Alfons Gorina.
Sorpresa a la final femenina de l'Open d'Austràlia. La jugadora del Kazakhstan, Yelena Rybakina, acaba de desfer-se de la número 1 del món, Arina Sabalenka, en 3 sets. És el segon gran slam per la jugadora del Kazakhstan després del títol aconseguit a Wimbledon el 2022. Demà ha jugat la final masculina entre Djokovic i Alcaraz. En futbol, continua la mala ratxa de resultats per l'Espanyol aquest gener, aquest començament del 2026. Tercera derrota seguida i la quarta en els últims 5 partits. Aquesta vegada contra l'Alavés a Cornellà al Prat per 1-2. Avui torn pel Girona, que juga a les dues al Camp de l'Oviedo, partit que podreu seguir pel Tot Gira, i també pel Barça, que vol afiançar el liderat de primera guanyant el Camp de l'Elx a les 9. Partit que, com sempre, farà la TDT des d'una hora abans. Avui també juga l'Osasuna Villarreal i el Llevant Atlètic de Madrid. A la Lliga F, Atlètic Club Espanyol a 4:15. I està en marxa la Copa del Món d'esquí de muntanya de Boït a Ull i ho està seguint el Biel Cadilla. Biel, bon dia.
Bon dia, sí, una prova que ha començat amb retard per les condicions climatològiques. S'està disputant ara la qualificatòria femenina de la prova d'espín. D'esprint és la quarta prova de la Copa del Món d'esquí, l'última abans dels Jocs d'hivern de Milà Cortina d'Ampezzo d'aquest mes de febrer. Hi participen els quatre integrants de l'equip olímpic espanyol, els catalans Oriol Cardona, bicampió mundial i europeu, Maria Costa i Ot Ferrer, a més de l'andalús Anna Alonso, que farà parella amb Cardona als relleus mixtos. Biel Cadilla, Catalunya Ràdio, Boït a Ull.
Gràcies, Biel, i acabem parlant de bàsquet. A la Lliga CB, Bilbao Joventut a partir de les 8 i Girona Burgos a les 9. I a la Lliga Femenina, Ferrol Cadí-la-Seu a partir de les 7.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 6 minuts de les 12.
Coneixeu-vos a tots, és tan bonic que em fa viure, que em fa créixer i ser petit alhora.
Així és com en Bruno León, un noi de 34 anys de Terrassa, ha explicat a les seves xarxes que està embarassat de 3 mesos.
Estoy embarazado de 3 meses. Igual no cal ponerlo en una muestra de orina. Me llamo Bruno León y soy un chico trans. Y lo de trans es más importante que lo de chico, porque luego os hacéis un lío. ¿Cómo es posible que un hombre esté embarazado?
Los hombres no pueden quedarse embarazados.
Pues Mari, igual el tuyo no, pero yo sí. Porque el titular de hombre se queda embarazado, yo entiendo que es jugoso clickbait. Pero si le ponemos el complemento que falta, igual es más fácil de entender. Chico trans se queda embarazado. ¿Ya está? No hay mitología, no hay leyenda, casi no hay literatura.
Entre els centenars de comentaris a les xarxes felicitant en Bruno i la seva parella, la Kènia, per la notícia, també ha hagut de respondre preguntes tan òbvies com per on sortirà la criatura. L'explicació és senzilla. En Bruno és un home trans, volia quedar-se embarassat i ho ha fet. Bruno, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I l'enhorabona.
Moltes gràcies, molt content d'estar aquí, la veritat.
Com et trobes?
Doncs avui és un molt bon dia, em trobo bé, no hi ha nàusees, no hi ha marejos, vull dir, estem al segon trimestre ja de l'embaràs, llavors...
Has superat ja aquests 3 mesos, no? Vas
sí,
pel quart?
Totalment, sí. Bé, encara no hi hem arribat, però estem a punt, però totes les circumstàncies de malestar ja han passat, vull dir, és un molt bon dia. Mm.
Quanta gent t'ha escrit i t'ha preguntat com pot ser?
Doncs... tinc una comunitat a Instagram i a TikTok molt bonica i menys persones de les que jo pensava. Però fora de la meva comunitat sí que hi ha preguntes que les entenc perfectament, però que sí són una mica òbvies com pot ser. Doncs pues perquè tinc un sistema reproductiu, com diguem, femení. Mm.
Tens un úter i pots estar.
Exacte. Mm.
Ara quants anys tens, tu?
34.
34 anys. Quan va començar la teva transició?
La meva transició mèdica, diguem, amb hormones i així, entre els 25 i els 26. Però que jo tinc consciència de que sóc un home, o un noi, o un nen, des de ben petit, la veritat. Mm.
En què consisteix aquesta transició?
Doncs realment la meva... personal, jo vaig decidir que volia tenir un aspecte masculí i vaig anar a trànsit perquè volia hormones que em donessin l'aspecte del que coneixem com home. Hi ha persones trans que no tenen aquesta necessitat de canviar el seu cos, però jo sí que la tenia. Llavors jo volia tenir bigoti i no tenir pits. I vaig començar la transició per adaptar el meu cos a la imatge que jo tenia de mi mateix. Mm.
Ara portes bigoti i no tens pits, perquè exacte, entenc que també vas fer el procés de treure-te'ls.
Exacte, sí, em vaig fer una mastectomia bilateral. Mm-hmm. Mm.
Alguna operació més?
No, res. Mm.
Ho dic perquè, per tant, conserves els teus òrgans sexuals amb els quals vas néixer.
Exacte, no? Sí. Mm. Si no, de ninguna manera podria estar embarassat. Mm.
Existeix la faloplàstia, no? També?
Existeix, sí.
El que passa és que crec que és una operació molt complicada.
Molt complicada i amb uns resultats molt, molt primaris ara mateix. No està tan estudiat, primer perquè els homes trans hem sortit a donar visibilitat i a explicar les nostres necessitats molt més tard que les dones trans, i després perquè, de normal, els homes trans no sentim tanta disfòria en els nostres genitals com ho pot sentir una dona trans. Hi ha casos, jo per exemple tinc zero disfòria, que seria com malestar de veure els meus genitals.
No acceptar... La...
Exacte. Mm. Jo no tinc aquest...
En cap moment et vas plantejar, doncs, també operar-te els teus òrgans sexuals.
Mai.
Mai va estar damunt la taula. Mm. Aquestes operacions les vas fer a través de la Seguretat Social?
La mastectomia no. Les llistes d'espera eren molt llargues i jo tenia molt malestar amb els meus pits i vaig recorrir a la sanitat privada.
Mm-hmm. Clar, entenc que en tot aquest procés també hi deu haver el tractament de testosterona, no? Perquè et creixi el bigoti, perquè et surti pèl, perquè la veu fins i tot es torni més greu.
Sí, molt més greu. No t'agradaria escoltar la meva veu d'abans perquè era una veu molt de pito i jo flipo amb el canvi, la veritat.
I això què és? Gràcies a la testosterona? Sí, o a hormonar-te?
Hormonar-me, sí. Mm-hmm. Vull dir, és com els nois trans passem com una pubertat, la pubertat que tu vas passar als 12 o als 13 anys, de la veu, els galls quan parles i tot això, inclús l'energia o... inclús les ganes, el líbido, no? Vull dir, aquestes ganes sexuals que tens a la pubertat... Exacte.
Passes se't van disparant al moment en què vas començar-te a hormonar de nou.
Completa, sí.
En tota aquesta transició, quan comences amb 25 anys, fa gairebé 10 anys, tu penses en algun moment, doncs potser em vull quedar embarassat?
No, mai. Mai ho vaig
pensar. T'havies descartat.
Sí. Sí que és veritat que quan s'acosta el sentiment de vull ser pare... t'ho planteges, i sobretot per als referents que van sortint. Vull dir, jo vaig començar a escoltar doncs, la història del Rubén, que és de Madrid, que es diu a xarxes Papa Gestante, al Pol Galofré i algunes persones de Sud-amèrica. Llavors dius, hòstia, això és una realitat que pot passar. Com em sentiria si estigués embarassat? Llavors me'n vaig adonar doncs, que no seria com una cosa... que sigués una cosa dolenta per mi o per la meva vida. I estava la idea, però no va ser ni la meva primera idea ni un desig que sortís de... Vull quedar-me... Vull dir, per mi això és un tràmit per ser pare. Vull dir, no hi havia un desig d'estar embarassat.
Qui és la Kènia?
La Kènia és pues, la meva companya de vida, la meva parella des de fa gairebé 6 anys i la mare del meu fill o filla.
Avui ens acompanya, no forma part d'aquesta entrevista perquè ella així ho prefereix i evidentment ho respectem. La Kènia és una dona cis,
sí.
Que entenc que ella es pot quedar embarassada també.
Correcte, sí.
Quan decidiu que voleu ser pares, com decidiu qui gestarà la criatura?
Doncs va ser moltes converses perquè donem per fet que les dones... Per el fet de ser dones es volen quedar embarassades i ella no tenia tampoc gens clar perquè és un viatge del cos i de transformació de la figura de la persona que es queda embarassada molt heavy. I llavors ho vam parlar i vam decidir que es quedaria ella i ho vam intentar, vam com gastar els intents que teníem a una clínica i no es va quedar i ella va voler no intentar-ho més per aquest any. I em van trucar de la Seguretat Social a mi, que em vaig apuntar, i vam dir, bueno, pues, ho intentem amb mi, i si surt, doncs ja està, no passa res, tu ho has intentat la primera vegada, ho intentem amb mi. I em vaig quedar la primera, llavors doncs, ja estem aquí, en aquest viatge.
Com va ser aquest procés? Entenc que un home trans com tu té els mateixos drets que una dona cis per anar a la Seguretat Social i intentar aquesta fecundació?
Correcte, sí, els mateixos, vull dir, no...
On ho vas fer?
Doncs jo vaig anar a trànsit a informar-me. I jo pensava que això seria pues, un o dos anys de llista d'espera, de procés, de tot això. I a trànsit, doncs em van dir, mira, això és fàcil, et ficarem a una llista d'espera. Les llistes d'espera ara mateix són ben curtes per tothom, perquè... pel que sigui, la penya no pot tenir fills o no vol tenir fills, i et trucaran. Pots anar o al Sant Pau o a Terrassa. A Sant Pau tenen ja experiència amb nois trans. I jo vaig dir, vull anar al Sant Pau perquè em dóna més confiança que sàpiguen que és un noi trans. I em van trucar els 6 mesos.
I a la primera ja va funcionar.
A la primera, sí.
Clar, durant tots aquests anys, com expliquem, t'has hormonat amb testosterona. Un dels dubtes que tinc jo és si això podia afectar el teu embaràs i què et deien els metges, si havies d'esperar un temps prudencial o havies d'inclús deixar d'hormonar-te.
Clar, t'has de deixar d'hormonar 100% perquè la testosterona és molt perillosa per l'embaràs. Vull dir, perquè tu, si et fiques testosterona mentre estàs embarassat, el que pot passar és que hi hagi malformacions en els genitals del nadó o inclús a nivell neuronal. Llavors, per la fertilitat, la testosterona no és un mètode anticonceptiu. Un noi trans es pot quedar embarassat amb testosterona si té relacions sexuals amb una persona amb penis, però sí que és veritat que el desenvolupament del nadó sí que afecta. Llavors jo vaig deixar la testosterona molt abans de voler quedar-me embarassat, però perquè un dels mites és que la testosterona és per sempre. I no és veritat, tu la pots deixar quan vulguis. Jo tenia, vull dir, em mirava al mirall i deia, vale, tots els canvis que m'ha donat la testosterona ja estan fets.
Ja sí? El que no entenc és, o sigui, el bigoti et continua sí. creixent encara que la deixis de prendre i la veu continua sent greu encara que la deixis de prendre o d'hormonar-te?
Hi ha canvis que no marxen, com el bigoti, per exemple, o la veu, perquè la veu és que se m'han trencat les cordes vocals. Llavors no tornen a...
No et vas fer una operació tampoc de veu, sí. Perquè hi ha també una operació que consisteix en fer les més primes les cordes, inclús sí, per les dones trans, no?
Clar, perquè les dones trans tenen les cordes vocals trencades per la pubertat. Vull dir, trencades no seria com l'aspecte tècnic, però...
Sí, ens entenem.
Sí, llavors sí que es pot tornar enrere amb una operació, però no amb les hormones.
I la regla, que evidentment és bàsica?
La regla torna. Però això a mi no em dona disfòria, per exemple, tenir la regla no és una cosa que jo...
És a dir, tu havies perdut la regla i en el moment en què encetà aquest procés que et vas deixar d'hormonar, la regla la vas recuperar.
Sí, això sí, torna.
Abans de fer la fecundació.
Exacte, sí. Mm. La testosterona desapareix del teu cos en 3 mesos. Mm-hmm. Vull dir, tu, el teu cos torna a recuperar com els seus nivells d'hormones que toquen per biologia, diguem.
I com és aquest procés d'intentar quedar-te embarassat? Els òvuls són teus? L'esperma és d'un donant? Com ho heu fet, tenint en compte també que aquesta aventura la portes a terme amb la Kènia, que serà la mare de les teves criatures?
Totalment. Doncs hi ha diverses maneres, però nosaltres vam optar per la fecundació artificial perquè és la que cobreix la seguretat social.
És a dir, l'òvul és teu.
L'òvul és meu, només jo tinc una regla, en la regla s'estimulen els òvuls perquè es facin grans i siguin com una casa acollidora per l'esperma, i em fiquen una mostra d'esperma seleccionada d'un donant anònim, doncs els millors espermatozoides els fiquen a una mostra i els fiquen al meu cos. Mm. I pues, va funcionar.
I funciona la primera, sí. I aquí la prova és que fas una panxa de 3 mesos i mig.
Sí, ja. Sí.
Vull fer una pregunta, vull ser tan respectuós com...
Endavant.
I vull que t'expressis, perquè suposo que és una de les coses que la gent també et pregunta. Tu vas néixer com a dona, ets un home trans, i durant tots aquests anys has lluitat per ser un home, a seques. El fet de quedar-te embarassat no és tornar enrere, no és destransitar d'alguna manera, no és recordar-te a tu mateix que en realitat vas néixer dona?
Si partim de la base de que estar embarassat és només una cosa de dones, doncs llavors entenc la teva pregunta, però realment és una cosa de dones i d'homes trans. Vull dir, és una cosa de persones amb úter. Jo entenc com la base d'aquesta pregunta, perquè realment no podem dir, no, és que és de dones i d'homes trans, perquè la majoria de persones que es queden embarassades són dones. I per mi continua sent com una meravella de la feminitat i de les dones i un poder supersalvatge del cos humà i així. Però realment per mi, vull dir, jo tinc tan clar que sóc un home trans, vull dir, jo normalment dic que sóc un home trans. No, no, és que sóc un home. Perquè crec que s'entén molt millor la realitat quan li fiques aquesta etiqueta, que per a mi no m'oprimeix, sinó que em salva i em defineix. Llavors és com, tinc tan clar el que sóc, que no em fa por fer coses de dona, no? Perquè tampoc crec que... Si tirem d'aquí, llavors és com un... Doncs no em posaré arracades, perquè això és tornar cap enrere i recordar-me que sóc un... que vaig néixer dona. O no tinc relacions sexuals amb homes, perquè això em recordarà... Llavors és com... No entendre el món com coses d'home o de dona. Encara que sóc superconscient de que la majoria, el 90% de persones que es queden embarassades, o el 98%, són dones, i està bé.
Avui al suplement, la història del Bruno León, un home trans de 34 anys, embarassat de pràcticament 4 mesos.
Ja fa massa temps que ens hem deixat endur pel ritme feixó. Rima que no és vida, ni present ni futura. Hi ha un soroll que viu entre nosaltres.
I el Bruno León es queda embarassat després de passar pel Sant Pau, cinquè o sisè home trans que s'ha inseminat amb èxit al Sant Pau ja, i ho comunica d'aquesta manera a la seva àvia.
Laia, ¿tú qué vas a hacer el julio del año que viene?
¿En julio? Sí. ¿Del año que viene?
Sí.
¿Qué sé yo lo que voy a hacer?
¿Te lo digo?
Sí.
Vas a ser bisabuela. Estoy embarazada. Estoy embarazada.
Ay, no, qué bien.
Déu-n'hi-do, eh? Quina alegria, no?
La meva iaia és la millor iaia del món, la veritat.
Ja ho veig, ja.
Va, li vaig fer...
Li han trencat esquemes al llarg de tots aquests anys amb tu o no?
És que la meva iaia és com... Jo, inclús per l'estigma i així, jo deia que faria la transició una vegada la meva àvia es morís, perquè no li volia donar aquest susto, no? Perquè tothom diu que les àvies no entenen res i és que menys mal que no ho vaig fer, perquè hi ha un altre vídeo pel meu perfil on li dic, iaia, a tu t'importa que jo ara sigui un noi? I em deia, no, tu abans eres la meva neta i ara ets el meu net, ja està. I la meva iaia és que ho entén tot perfecte.
Clar, i serà besàvia, no, ara?
Sí, per segona vegada, el meu cosí se m'ha adelantat.
Clar, tu quan vas fer el teu DNI, el canvi? Quan el canvi de nom, suposo, no? Perquè Bruno León, sí. Bruno, tens el DNI, ja?
Sí. Ho tinc des del 2024, més o menys. Perquè jo em vaig esperar a la llei trans, perquè jo no volia... Ja era com una posició política, de que jo no volia anar al registre amb un paper mèdic que digués que tenia com una malaltia, que era el que s'havia de fer, no? Com demostrar el canvi de nom amb un quadre psiquiàtric. Llavors jo em vaig esperar, i quan va sortir que només havies d'anar al registre i dir em dic Bruno, soy un noi trans, i una carta de trànsit conforme jo portava X anys sent reconegut per el meu entorn com a Bruno, i ja està.
Quan et pregunten si és nen o nena, què dius?
Que no ho sé, que no ho sé. Vull dir, el sexe no el sé. Però, de totes maneres, això és un tema que podria ser una entrevista sencera, perquè de mi s'espera com que faci una criança sense gènere, o que no digui quin és el sexe, o que no, que fiqui un nom neutre i el tracti amb pronombres neutres o amb tots els pronombres. I hem decidit que realment no... Vull dir, farem una educació sense gènere, però no sense pronoms o sense sexe, sinó que doncs el meu fill o filla tindrà l'oportunitat d'escollir joguines, roba, esports i tot, sense pensar què és de nens i què és de nenes, perquè els meus pares m'han criat així, realment. Però sí que és veritat que no posarem un nom neutre, per exemple. I si
el gènere és masculí, buscareu un nom masculí, i si és femení, d'entrada sí, si més endavant, com en el teu cas,
exacte,
tu te'l vols canviar,
home,
perquè no t'identifiques amb el gènere que has nascut, doncs ja sí. Hi serem a temps, no?
Exacte. Bueno, el meu fill o la meva filla viurà en una casa on una persona trans és una cosa completament natural, llavors és com, no ens fa por que escollir un nom femení o masculí l'oprimeixi, saps?
Després, una altra pregunta. El fet de... tu et vas treure els pits, explicaves? Sí. El pit, evidentment, no li podràs donar, no?
No,
Vivaró
no li donaria, de totes maneres, no? Però no. Bueno, és que amb el meu pit vaig tenir una relació una mica dolorosa i de maltracte d'amic cap a mi. Llavors, és com una zona... T'he dit que els genitals tot perfecte, però els pits sí que és veritat que no els podia suportar. I ara sóc una persona feliç, i abans no ho era, només per tenir pits. Llavors, jo no tinc teixit mamari, me'l van treure tot amb la mastectomia. Llavors és impossible que la meva mama no només generi hormones de lactància, sinó que es generi una mama nova. Vull dir, perquè no existeix.
És a dir, no, així com a les dones embarassades els creixen els pits durant l'embaràs, a tu això no et passa perquè ja no queda res de teixit mamari.
Exacte.
No? I quins... A nivell del teu cos, quins canvis més estàs experimentant aquests mesos? T'està creixent la panxa, això sí, és una evidència, no?
Està creixent la panxa.
Ja no tens regla, no? Evidentment.
No tinc regla. Les meves... el maluc s'està fent enorme.
També, sí.
Llavors, és com una petita lluita, perquè no, sí que és veritat que no sento que torno a ser una dona, però sí que és veritat que és una mica estrany mirar-se al mirall. Però, de totes maneres, no perquè sigui un home trans, sinó perquè quan et canvia el cos, siguis una dona cis o un home trans o el que siguis, tu passes per un petit dol del teu cos, no? Mm. Hi ha moltes amigues que m'ho han dit, que no es troben bé a l'embaràs perquè no els hi agrada el seu cos. Vull dir que no em trobo malament perquè sigui un noi trans, sinó perquè l'embaràs és un viatge fortíssim en un moment de la teva vida que estàs supervulnerable, perquè jo potser ploro cada matí quan me'n fico a TikTok i miro un vídeo i em surt un gosset i estic plorant. Vull dir...
Perquè les hormones estan a flor de pell, però exacte, això passa a totes les persones embarassades.
Exacte, exacte. Vull dir que realment la meva experiència no és gaire diferent a l'embaràs d'una dona.
Vaig acabant. Clar, quan ara deus tenir l'ecografia dels 3 mesos, no? Bueno, les revisions sí, que toquen, hi ha algun protocol establert dins del sector sanitari que tu hagis detectat pel fet de tu ser un home trans que vas a fer aquestes revisions? O et trobes en situacions desagradables per part dels doctors, per part dels infermers, a l'hora de fer una eco?
Doncs mira, això... Perfecte que m'ho preguntis, perquè pels nois trans que hagin d'anar al ginecòleg li servirà molt. Jo no sé si hi ha un protocol especial, però si l'hi ha, ho fan molt discretament, perquè jo he notat res, però res com si aquestes persones tinguessin un noi trans cada matí. Mm-hmm. Perquè, vull dir, és naturalitat, normalitat, no hi he vist una mirada de judici, una pregunta incòmoda... Res.
Quan surts de comptes?
A l'1 d'agost.
I ens el vindràs a presentar, no?
Vinga.
O ens la vindràs a presentar, o la criatura, en aquest
sí,
cas.
Sí,
no?
A la criatura, la portaré.
Gràcies per compartir la teva història amb els oients del suplement, per explicar-te també com ho fas.
Gràcies.
I molta sort amb els mesos que vindran i els anys que vindran, que segur que seran divertits i de muntanya russa.
Divertits, segur que
aprofita
sí.
Aprofita per dormir.
Sí,
que això t'acaba molt aviat. Gràcies, Bruno, molta sort.
Gràcies, moltes gràcies.
2 minuts per arribar a 1:45 del migdia. Farem una pausa i al suplement també saludarem el Pep Noguer. Avui la cosa va de crema catalana. Fins ara.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard, se'm va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara estudi filologia i he començat a escriure poemes. 14. Encomanem cultura en català.
El brot de pesta porcina a Collserola ha trasbalsat el sector del porc.
Tardo d'hora acabaria arribant. És molt complicat parar el forc senglar.
Sense exportacions i amb l'àrea de confinament, moltes explotacions perillen.
La gent de la zona zero no tenim culpa de res. Jo no tinc cap porc malalt.
Pel molt que tinguis un bon confinament, mai podrem estar segurs.
30 minuts. La pesta del porc. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
llevar-me. En aquest poble hi ha qui s'aferra a la terra.
Jo a la ciutat hi vaig perquè tinc gran i si no, no hi aniria mai.
Ojo, a Barcelona quan...
Ui, no, Barcelona!
I qui vola pels aires.
Vas provar?
Provar què?
La tirolina.
Déu meu, perquè m'heu abandonat. És molt alt,
disfruta,
això,
eh? Disfruta,
Quim, disfruta! Disfruta de què? No em
cal més. El foraster visita Brunyola. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Corte Inglés. 15% de descompte addicional en electrodomèstics de marques com Panay, AEG, Haier, Moulinex, Rowenta i GHT. Són així les ofertes límit. Només fins a l'1 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0, investiguem el futur. Everything I want.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium, patrocinador de l'Arca de Noguer.
L'Arca de Noguer.
Passen 2 minuts de 2:15 del migdia. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Connectem amb el Pep Noguer. Pep, bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu on pares, Pep?
Doncs mira, avui aquí a casa fent llenya, aprofitant que fa una miqueta de sol, que no plou, tu, perquè clar, cada
dia... No bufa el
que...
vent aquí dalt, Pep, avui, a la Garrotxa?
No, avui no, avui no.
Doncs mira, tots aquests avisos que els tenim escampats en diversos punts de Catalunya, però veig que a la Garrotxa us en salveu.
Bueno, aquí on estic jo, eh?
Ja, ja.
No sé, jo no sí, sé si ha muntagut fot a ventijol.
Tenim el Vencat activat des de fa ja una bona estona, especialment Baix Camp, Tarragonès, Alt Camp, Alt Penedès, Baix Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Baix Ebre, Montsià, Alt Empordà. Vent que amb ratxes de fins a 140 km per hora i a Tarragona s'ha suspès tot l'esport a l'aire lliure aquest matí de dissabte. Són moltes les activitats, evidentment, molts partits de la canalla que per seguretat i per una qüestió de vent doncs s'han acabat suspenent, però veig que tu te'n salves una mica, Pep.
Jo sí, la veritat és que sí. S'ha de vigilar, perquè clar, quan fa tant de vent i clar, una cosa és estar a la ciutat i això, però l'altra és moltes vegades, mira, aquí aquesta setmana passada, amb el vent que vam tenir aquesta setmana, doncs cada vegada que hi ha una mica de vent mires i sempre cau algun arbre. Vull dir que si cau al bosc no hi ha problema, però si cau en un lloc doncs, on hi transita gent, això sí que és un problema.
Escolta'm, Pep, hem vist a través de les teves xarxes que has menjat molts pistatxos aquesta setmana.
Sí, pistatxos. Pistatxos o festucs? Hosti, tu,
no,
tela,
ara,
eh?
Ara ja es pot dir pistatxo, també.
Home, però és que, a veure, pensa que, com... Jo em sembla que les he comptat, com més de 70 persones que jo en el vídeo dic pistatxo, amb TX, i com... Em sembla que són al voltant de 70... que m'han rectificat allò dient festuc, es diu festuc. Però, a més, el curiós és que quan t'ho diuen n'hi ha molts que ho escriuen malament, que escriuen festuc en va, saps? O se'n riuen i diuen pistatxo amb CH. I dius, em sembla que les xarxes hauríem de ser una miqueta més, saps allò, de mirar-nos una miqueta més, perquè t'haig de dir una cosa, a tots els he contestat, no n'hi ha hagut cap persona, cap, que hagi rectificat, eh?
Cap t'ha donat la raó. Doncs a veure, el Departament Lingüístic d'aquesta casa ens diu que ja es pot dir pistatxo i que, evidentment, fas tu, que és correcte per sempre més.
Clar, però és que, a més, ve d'orígens totalment diferents. És a dir, fas tu ve de l'àrab i pistatxo ve del grec. Saps allò de pistacchio? Saps? I tots dos estan ben dits, és a dir, tots dos estan normalitzats, no passa res. És a dir, com a mínim aquesta setmana haurem fet alguna bona obra, saps? Perquè molta gent s'haurà pensat que ho deia malament.
Realment és un fruit sec el festuc que fa molts anys ja que evidentment que està de moda, però realment aquests últims anys no sé si és per culpa de la xocolata Dubai o per què, però està causant sensació i el preu s'enfila, eh?
Sí, sí, sí. No, jo crec que la xocolata Dubai és una cosa que ha vingut posterior, eh? Pensa que a Catalunya, sobretot a la zona de Lleida, ja hi ha molt cultiu de pistatxo i que ja fa temps que se'n fa, eh? I es fa molt bon pistatxo aquí a Catalunya. És a dir, no cal anar a buscar el pistatxo a fora, a Iran o aquests llocs, ja en tenim aquí. També és veritat que hi ha hagut gent que m'ha dit, pistatxo, no podies fer-ho amb ametlles? I, escolta'm, ametlles a la Terra Alta, a Vallà a Brunyola, a la Selva, a Reus, a pistatxo també en tenim a Lleida. És a dir, la història al final sembla que, hosti, som una mica primmirats amb tot això. I hi ha molta gent que no ho sap, hi ha molta gent que no mira les etiquetes, saps? I això jo sempre ho dic, és a dir, tots quan comprem fem política, tots decidim què comprem i on ho comprem, no?
Avui amb el Pep Noguer deixem els festucs, deixem els pistatxos de banda i parlem, atenció, de crema catalana.
Uf, que bona.
Unes postres amb segles d'història, unes postres que ens defineixen, segurament les més representatives de la gastronomia catalana, Noguer, i avui portem una història a l'estudi de Catalunya Ràdio, d'aquelles que ens agraden. La Sofia Fortuna és de la botiga Sucre Cremat al barri del Born de Barcelona, carrer dels Canvis Vells número 2, al costat de la Basílica de Santa Maria del Mar. Sofia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Tu ets portuguesa?
Sí, soc de Portugal.
D'on vas néixer?
A Lisboa.
A Lisboa. Quan portes aquí?
Porto 18 anys.
18 anys. A Barcelona vas venir?
Sí, vingut a Barcelona.
Vas vingut a Barcelona. I com és que vas venir de visita i et vas quedar, o com va anar?
No, he vingut a estudiar màrqueting i em vaig quedar, però al mig he anat 5 anys a Brasil per causa de la crisi del 2010 i després he tornat aquí a Barcelona perquè és on em sento a casa.
I què ha portat una portuguesa, que fa tants anys que és a casa nostra, i un brasiler a obrir una botiga de crema catalana al Born de Barcelona?
En primer lloc, ja tenim un restaurant al Born. I el meu marit té raels catalans. I volíem tenir una botiga d'algun postre típic català. I no hi ha més representatiu que la cultura catalana que la crema catalana.
Noguer, com vas conèixer la història de la Sofia, tu?
Home, doncs és fantàstic, perquè, mira, així com ara, per exemple, jo em queixava, no?, d'aquesta vegades aquest món que es viu a les xarxes socials, doncs jo precisament la vaig conèixer per les xarxes socials, vaig dir, qui? I una portuguesa que és tan valenta de posar una botiga de crema catalana, i jo sóc d'aquells que de seguida envio un missatge i dic, Sofia, ens hem de conèixer. Que, a més, t'haig de dir que, Sofia, tu ja ho saps, perquè n'hem parlat, t'haig de dir que sous molt valents, perquè el més fàcil seria, per exemple, haver muntat una botiga de crème brûlée, que és un cosí germà, podríem dir, de la crema cremada o de la crema catalana, que, a més, la crème brûlée la coneix molta gent, diguem-ne, europea, no?, i dius, no, saps? La Sofia de Portugal ha obert una botiga de crema catalana al Born. I això em fa molt feliç.
Què li dius?
Sí, és que la meva opinió és que quan viatges a un lloc, vols menjar el que té el lloc i tastar la cultura, i la gastronomia és cultura.
I la diferència entre aquesta crema que diu el Pep, la crema del pastisset de nata típic portuguès, i la crema catalana, quina és? Va, la pregunta del milió, Sofia.
Sembla molt. Els ingredients són pràcticament els mateixos. El canvi és potser el midó.
El midó?
Sí.
I la presentació o...?
No. Després la massa fora no té... La crema catalana no té la massa...
Sí, no hi ha el pastisset, no, sí. no hi ha la pasta de full, però, no?
Sí.
És pasta de full, no, el pastisset de nata?
Sí. Correcte, sí.
I el midó, eh? A veure, explica'm una mica més, això.
Sí, perquè la crema catalana es cuina amb una cassola, una olla.
Sí.
Amb els ous, el sucre, el llet, llimona...
Anem pas a pas, pas sí. a pas. La vostra recepta, des del minut zero que comença fins que es presenta, va.
Home, bueno, clar, ara veure si li faràs dir...
No. Guarda't un parell de secrets, però els bàsics.
No, però nosaltres fem la recepta tradicional. L'únic que té de diferent és que hem adaptat una mica les quantitats dels ingredients de les receptes que es veu normalment. Però és que es infusiona la llet amb la canilla i el llimon i la pèl...
La pell de la llimona, sí.
Correcte, gràcies. I per una banda. I per l'altra banda tens el rovell d'ou amb el sucre, que bareges amb el midó, i després ho poses tot junt amb una cassola.
Una cassola, sí, una olla.
I cuines lentament fins que arribi la textura de la crema catalana.
Pep.
Bé. Clar, és que aquí hem de parlar d'una cosa, no? I és que aquí hi ha molta, podríem dir, aquí hi ha molta física i química. A més, una cosa que això, diguem-ne, és innegociable, clar, i que això també et varia, que al final acabis tinguent una crema cremada o una altra crema, que són els ingredients. Anem a pams. La llet, perfecte, però clar, quina llet, no? No és el mateix fer-ho amb una llet desnatada o una semidesnatada que amb una llet de vaca, inclús una llet de vaca de pastura o una llet de vaca A2, saps què vull dir? O que ho facis amb una llet d'ovella o una llet de cabra, que et donaran altres matisos. O fins i tot, t'haig de dir que, per exemple, que agafis, en lloc d'agafar un litre de llet, que posis 900 de llet i 100 grams de nata, que li donguis una miqueta més de riquesa de greix. L'altre és la quantitat de sucre. Tu has dit molt bé. Clar, jo recordo quan jo aquest dematí he anat a buscar els apunts de l'escola de l'any 86 i pensa que hi posàvem 250 grams de sucre per litre de crema, per litre de llet. Avui en dia, això aquí és impensable, és a dir, aquí s'estan fent cremes catalanes entre els 110-115 i els 200 grams de sucre per litre de llet. Una altra cosa que aquí també és on, i a veure ara què em dirà la Sofia, no? Però, per exemple, això dels rovells, pensa que a les receptes sempre hem fet molt clàssic allò de dir 4 rovells, 8 rovells, no? 8 rovells per litre de llet. Clar, avui en dia, jo crec que la pastisseria, sempre hem parlat de que la pastisseria són fórmules. És a dir, 8 rovells, quan són 8 rovells, no? Jo quan poso que a vegades en una recepta d'un llibre i poso 250 grams de rovell d'ou, sempre em diuen, quants rovells són 250 grams? I jo responc, 250 grams. És a dir, per què? Perquè, clar, tu ara agafa, vés a la botiga, a la carnisseria o vés al supermercat, compra una dotzena d'ous, separa rovells de clares, pesa els rovells i veuràs que amb una altra dotzena d'ous, evidentment la L o la M, que no pesen el mateix, no? I el midó també, és a dir, evidentment, la crema catalana ha de ser una crema espessa, però clar, hi ha una diferència, per exemple, entre els 30 grams que puguis posar de midó a uns 40, 45 o 50 grams. I una altra cosa important amb tot això és la temperatura. És a dir, aquesta temperatura que ha d'agafar el midó, que el midó entre els 80 i els 95 graus és quan ja comença a gelificar. Tu si allò fas i poses el foc molt suau, però allò no arriba a arrencar aquell petit bull, que és quan ja arriba aquests 97, 98 graus, allò no t'espesseirà mai, Roger Escapa. Per tant, la Sofia ho fa molt bé, això d'arrencar el bull aquí. Pensa una cosa, que la crema catalana, si tu la llet la infusiones bé, li poses a la temperatura aquella, quan fas la barreja entre rovell, sucre i midó, arribes a aquella temperatura, diguem-ne, gairebé d'ebullició, i aquells rovells d'ou els tens a temperatura ben, i fins i tot, a mi, per exemple, m'agrada molt allò, entibiar-los una miqueta, els rovells d'ou amb el sucre, saps? Fer aquella mica de saballon per posar-hi el midó, gairebé, no l'has de posar ni al foc, és a dir, la temperatura de la llet més la temperatura dels rovells, del sucre i el midó, allò ja t'espesseix de cop.
Què, hi estàs d'acord, Sofia?
Totalment.
Clar, crec que abans de fer la vostra proposta i d'obrir la botiga, vau fer un estudi de mercat considerable i vau anar a tastar la crema catalana de gairebé tots els restaurants de Barcelona.
Moltíssim, sí.
I què tal? Les conclusions, què?
Era molt difícil, quan tastàvem, que trobar una textura i sabor de crema catalana de veritat.
Tot et decebia, d'alguna manera. No t'agradava res.
La majoria massa espessa.
Massa espessa, de
sí,
textura,
de textura. Una textura que no et convidava...
A continuar remenjant.
Sí.
I també... suposo que molts preparats, no? També. Què és el més fàcil d'imitar o de preparar que no sigui tan natural com la vostra recepta?
És que ja ara per hostaleria tens ja els preparats que normalment venen en sobres i és més fàcil que el restaurant. Pot ser que tingui molts plats que fer i no li dona l'atenció a la crema catalana. Doncs és més fàcil fer de sobre i més ràpid.
Per tant, la vostra recepta, el que has aconseguit d'alguna manera, és fer una versió d'aquesta crema catalana, una versió no, la teva versió de la crema catalana amb una mica menys de sucre, potser que aquesta època més original o més originària del Pep Noguer que comentava quan ell va estudiar cuina.
Sí, sí, totalment. Hem reduït a la meitat, com ha dit...
També. El sucre, eh?
Sí, sí, el sucre.
I... Després n'hi ha que, no, que segueixen amb els 200 grams de sucre per litre. Això és una qüestió... Jo sempre dic, tot depèn de la quantitat de crema que vulguis menjar, eh? Una crema amb allò amb 125-150 gramets de sucre per litre, doncs potser en podràs menjar una miqueta més, i una amb 200 grams, potser doncs amb una ja en faràs prou. Eh?
Tu, Pep, en dius crema catalana, crema cremada, crema de Sant Josep?
Mira, a mi m'agrada molt la paraula crema cremada. És a dir, la crema catalana jo crec que es va començar a dir molt, diguem-ne, quan la van posar als restaurants, no? Perquè la gent, doncs, oh, mira, la crema catalana, no? I inclús també per separar-ho una mica d'altres cremes. Però crec que és molt maca la paraula crema cremada, no? Que, a més, allò de fer-ho no amb el bufador, com ara es fa a molts restaurants, que al final, a veure, més o menys és el mateix, però allò d'agafar el ferro, de fer el ferro, jo recordo quan treballava, que era molt i molt, molt, molt jovenet, agafar el ferro, aquell ferro tan roent, i posar-lo allà a la crema i que et sortís aquell fum, allò és fantàstic.
Canvia totalment.
S'ha de cremar, obligatòriament, eh? Això de fer una crema catalana sense cremar el sucre, res, eh?
Home, això és més
perla,
de natilles
perla,
que dic
perla,
jo, eh?
Gràcia, sí. Clar, aquí ens has,
és
portat,
la identitat.
Ens has portat un parell de mostres.
Sí.
O sigui, entenc que la història també de la botiga del sucre cremat és convertir la crema catalana en un producte de berenar, per exemple, com qui s'emporta un gelat, no?, d'alguna manera, amb aquests recipients, amb aquestes racions individuals, no?, de que potser mitja tarda, en comptes de fer un gelat, doncs fas una crema catalana.
Sí, la proposta de la botiga és aquesta, és crema catalana per emportar, per endur, i menjar-te pel carrer mentre disfrutes la ciutat.
Digues, Pep.
No, anava a dir, mira, és que és una cosa... És una manera de menjar la crema molt sexy, aquesta, d'anar pel carrer i de trencar el caramel, saps? El sucre cremat que tens allà a la crema, i que fa que la gent et miri i digui, què estan fotent aquesta gent aquí? I a més t'haig de dir una cosa, és a dir, per una banda tenim l'ortodoxia de la crema cremada, però jo crec que és un postre que don molt de si també per tunejar, no? Així mateix com, per exemple, ens ha passat, no?, fa uns anys que portem parlant del cheesecake i que avui en dia, doncs, tenim en John, doncs, que no sé quantes varietats de cheesecake ha fet, doncs per què no podem fer, diguem-ne, crema catalana de nova cuina o de nova pastisseria catalana, no? Això que deia jo ara, no? Per què no la fem amb llet d'ovella, no? Amb llet de cabra? Per què no hi posem una petita quantitat, doncs, d'algun altre aromàtic que no sigui la canyella i la pell de llimona, no?, la pell de taronja, o, per exemple, a mi m'agrada molt el cardamom, o ara, per exemple, que estem a l'hivern, que tenim les taronges, que encara tenim les clementines de les Terres de l'Ebre, no? I, ostres, posar-hi aquests aromàtics del cardamom amb els cítrics, a mi m'hi encanta. I són altres versions, i això no vol dir que hagis de perdre la identitat de la crema cremada o crema catalana, saps?
Estic veient que, evidentment, ha de reposar, eh? Ha de passar per nevera, suposo, no?, tot aquest, sí, procés de la recepta abans de vendre-la?
Sí.
Que, un dia o quanta estona?
Nosaltres deixem 24 hores. Però
24 hores a la nevera?
Sí, però es pot deixar mínim 4.
Quantes racions d'aquestes individuals veneu al dia, aproximadament?
Depèn del dia.
Cada dies... setmana molt més, suposo, no?
Hi ha dies que venem 70 i cap de setmana 200.
I cada ració què costa?
5 euros.
5 euros la ració de crema catalana, si no fa com un gelat.
Amb el carquinyoli.
Sagrat, eh? Carquinyoli. 5 euros amb uns quants carquinyolis, sí, per sucar, Pep.
Home, això està bé, perquè, a més, home, si posem aquella galeta de tota la vida, de quan tu i jo érem petits, no?, que ja saps què vull dir, no?, aquella que s'estova, eh?
Sí, doncs, clar, no et convenç, aquella, eh?
T'haig de dir que a mi m'agrada. Jo sóc d'aquells que encara hi ha dies allò que busco aquell Pep Noguer quan, de quan és petit, i encara faig allò d'agafar llet bona d'aquesta de vaca, escalfar-la i mullar, allò, xocar la galeta i posar-la cap aquí. T'haig de dir una cosa, que això és una d'aquelles coses que segurament molta gent no hi està d'acord, però com que per gustos, doncs, a colors... Jo, amb la crema cremada, la crema catalana, i l'arròs amb llet, sóc d'aquells que a mi m'agrada acabada de fer. És a dir, el dissabte a la tarda, avui, que dines, que fas la migdiada, que estàs allà, que dius, mira, mirarem alguna pel·lícula així, i dius... anem a fer una miqueta de crema cremada? I saps aquella crema cremada que
tu
la fas...
No, la teva crema cremada no dura 24 hores a la nevera, perquè abans ja te l'has frustrat.
M'agrada acabar de fer, és a dir, quan sigui tèbia...
Aquell tèbia.
Exacte, tèbia, que allò, que la deixa refredar res una miqueta, que ja hi poses el sucre i que no s'humiteja, sinó que ja fa aquella capeta, i cremar-la, a mi m'encanta menjar-la així. Així com també l'arròs amb llet, que un dia ja en parlarem, de l'arròs amb llet.
Avui al suplement, la història de la Sofia Fortuna, de la botiga Sucre Cremat, al barri del Bord de Barcelona, carrer de Can Bisbells número 2, costat de la Basílica de Santa Maria del Pau, aquesta portuguesa que, amb la seva parella, doncs, ja fa uns quants anys que han agafat aquestes postres nostrades nostres i que fan negoci amb tota aquesta, doncs, bona parícia que avui ens ha demostrat també aquí a l'Arca de Noguer. Sofia, molta sort, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Pep, una abraçada, cuida't.
Igualment, i aquí, bueno, tu mateix, posi un cafè per acompanyar-lo, o una copeta de granatge, o fins i tot una ratafia, o una infusió, tu mateix.
Tu ets més de ratafia, ja ho sé. Una abraçada, sí, Pep, cuida't, fins ara.
Adéu-siau.
El suplement, amb Roger Escapa.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Aquest dijous 5 de febrer estem de celebració.
El matí de Catalunya Ràdio, amb la cultura.
Celebrem els 30 anys de la vida del MACBA. Portarem fins al Museu L'Àgora de l'Actualitat i ens hi passejarem de la mà de Jordi González.
El dijous 5 de febrer, al matí de Catalunya Ràdio, des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
Perquè no cada dia es poden celebrar 30 anys.
MACBA 30. Celebrem 3 dècades de compromís amb l'art i la cultura. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
George Orwell, un dels escriptors més influents de la literatura mundial del segle XX, va portar la militància antifeixista fins a les últimes conseqüències. Al costat, i no pas al darrere, comptava amb la complicitat activa de la dona amb qui va estar casat durant 9 anys, en uns temps especialment convulsos. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Necessitava fer maletes.
Ernest Prana torna a casa per presentar en directe el seu primer disc en solitari i en català. Cançons de la vida quotidiana amb lletres sinceres i properes, i concerts a Sabadell, Manresa, Reus, la Bisbal d'Empordà i Barcelona. Més informació a ernestprana.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka't.
Després de l'èxit de la primera temporada, torna a Dau al Sec una cançó llunyana, una adaptació de Daniel Anglès amb Edu Lloberes. Un espectacle en què l'escriptura es converteix en l'única manera de posar paraules als sentiments, d'afrontar la pèrdua i de descobrir què queda encara viu dins d'un mateix. Del 3 al 15 de febrer. Més informació a daualsecarsescèniques.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka't. A Catalunya Ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Tres quarts i mig d'una del migdia, aquesta tarda enganxats al Totgira, perquè déu-n'hi-do, partit de les dues, partit del Girona. Aquest vespre també el Barça, que juga al camp de l'Elx. David Clopés, què tal?
Com estem, Escapa?
Doncs molt bé, encaranja aquesta recta final de suplement, però aquesta tarda et sentirem... Bé, avui t'hi poses molt aviat, no?
Sí, a tres quarts de dues, perquè a les dues juga el Girona, ho farà el camp del Cué, el camp de l'Oviedo. El Girona, que així com ahir explicàvem que l'Espanyol el 2026 està sent horrorós, 5 partits, cap victòria, només un empat, tot el contrari al Girona, que tot el que ha jugat el 2026... ho ha guanyat, excepte un partit que va empatar, l'últim, contra el Getafe. Per tant, ha començat molt bé. Avui tornarem a veure Ter Stegen a la porteria, al camp de l'Oviedo, titular indiscutible.
Contra el Barça no podrà jugar, no?
No.
La clàusula aquella de la por.
Això mateix. Aquell dia jugarà Gazzaniga, però Ter Stegen ja va demostrar el dia del Getafe que, vaja, que li donarà molt nivell en aquest Girona. Veurem també a Fran Beltrán, que ens va agradar molt en el seu debut contra el Getafe, i probablement Echeverri. Veurem si és titular o no. Oviedo-Girona, aquest partit comença a les dues. Si el Girona guanya, guanyarà molt d'aire respecte al descens. Com deies, més tard, el partit del Barça al camp de l'Elx, a les 9 de la nit. No es pot fallar. Canviem les tornes. Fins ara era primer el Madrid qui jugava, ara serà primer el Barça qui juga. Qui, si guanya el partit, podrà pressionar el Madrid, que demà té un partit relativament senzill, perquè juga demà a les dues contra el Rayo, però saps que l'ambient a Madrid està calent.
T'ho diràs.
I, per tant, tot el que sigui guanyar avui...
Benfica, que és sensacional. O sigui,
és fantàstic.
La idea que Mourinho pugui deixar eliminats, encara no passarà, perquè la tornada és al Bernabéu i el que vulguis.
Però els farà suar.
Però que els faci suar o que els hi entre una mica de canguelo. És a dir, un aficionat del Barça tornant a animar Mourinho. O sigui, clar, que anirem amb Mourinho, no?
Vas veure el final del partit?
Sí, clar,
partit,
que el vaig veure.
De l'ús.
L'abugimenta.
Espectacular.
No, a casa meva hi va haver crits. Va haver un moment que veïns es pensaven que estàvem allò...
Bé, hi ha una imatge del gol final del porter del Benfica, de Trubin, en què es veuen tres jugadors del Madrid, ja sent nou al camp perquè n'hi han expulsat a dos. Tres jugadors del Madrid, Mbappé, Vinícius i Brahim, que no defensen, que estan al mig del camp. És a dir, la imatge que deixa aquest partit del Madrid, d'aquesta desídia de no pressionar, els passa factura. Veurem com els hi va demà una altra vegada al Bernabéu, veurem si hi ha judici o no. I deixa'm explicar-te que avui al Tot Gira conversarem amb Oriol Cardona. Una conversa molt interessant és aquest esquiador de muntanya de Banyoles que li hem penjat l'etiqueta. Aposta clara, no diré segura perquè no hi ha res segur al món, aposta clara per aconseguir medalla olímpica als Jocs d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo, que comença la setmana que ve. El tenim a buit a ull, a la prova de la Copa del Món, on hi tenim en Biel Cadilla. Hola, Biel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, David. Doncs bé, però tenim males notícies en la categoria femenina. Ara s'estan disputant les semifinals i no s'ha classificat la catalana Maria Costa, que serà una de les representants als Jocs Olímpics d'hivern. Tampoc no ho ha fet en aquesta categoria Anna Alonso, andalusa, que farà parella als relleus mixtos amb Oriol...
Bé, hem perdut el Biel Cadilla.
Dificultats de cobertura, però bé, amb l'Oriol Cardona, que d'aquí una estoneta el podrem veure competir i que, insistim, és el dominador de la Copa del Món i gran esperança per fer medalla als Jocs.
Tenim 11 del Girona, ja.
Sí, això mateix. Em diu la Sonia Dolofeu que el podem connectar amb el Tartiere, on tenim en Xavi Soler. Hola, Xavi.
Hola, sí, tenim 11. Només un canvi respecte al partit del Getafe és que torna Arnau, que estava sancionat, amb Ter Stegen a la porteria. Sempre m'al·lucinarà dir una alineació de la Girona amb Ter Stegen a la porteria. Amb Arnau, Vitor Reis, Blin i Àlex Moreno en defensa, Ivan Martín, Fran Beltrán al doble pivot, Sigan Koflimar, Brian Hill, línia de 3 per davant, i va anar en punta. Avui només la baixa d'un Aji, per tant, ja pràcticament el Girona al complet per jugar contra l'Oviedo.
Molt bé, doncs ens ha confirmat, diuen a Oviedo, que és la final mundial, la diu un jugador de l'Oviedo.
Escolta'm, explica'm què passa amb l'Espanyol, perquè ahir vaig veure el Manuel González molt enfadat a la roda de premsa.
Tornem-ho a sentir, va.
Però ja et dic, amb tanta polla d'Europa, tanta puta merda d'Europa, que volem una Europa tots i tot el que vulguem, aviam si ens estem equivocant nosaltres, que això és el més greu. Això és el més greu.
Clar i català.
Sí, pel broc gros. Manolo és així, eh? És pel broc gros. I jo crec que aquí s'equivoca una mica, perquè li ha passat d'altres vegades, que és tal com raja i a vegades ha de tenir un punt de contenció. Perquè al final el que expressa Manolo és el que segurament pensen molts jugadors de l'Espanyol, que senten això d'Europa com una pressió. Tot i així, a efectes classificatoris no és cap drama perdre amb l'Alavés. Però, clar, són molts partits, 5 jornades sense aconseguir la victòria, i això fa que Manolo esclati i diu, no em pregunteu més per Europa, que és parlar d'Europa i diguem-ne, pressionar els jugadors i anar cap avall. A veure si se'n surt l'Espanyol, es pot refer i pot començar a aconseguir victòries, tot i que li ve un calendari complicat, eh? Camp del Villarreal la següent jornada, bé, té també partit amb l'Atlètic de Madrid, no és un calendari fàcil per recuperar-se.
El David Clopés, que avui s'hi posa amb aquest Tot Gira, retransmissió del Girona a partir de 2:45, ara arribarà, després del butlletí de la 1 del migdia, al Ciutat Maragda amb el David Guzmán i companyia. Gràcies, David, fins
ara. Adéu.
Avui aquest suplement a la redacció Núria Pujades, Marta Ferrer, Marina Laminos, Albert Postils, Miquel Alòs i Pau Comelles, producció Sònia Olofeu i Eva Catalán, control tècnic Blai Iniesta i Elena Ramos, control central Andrea López. I tornem demà a les 6 del matí i almenys fins la 1 del migdia. Salut i ràdio per tothom. Bona tarda de dissabte. Que vagi molt bé. Adéu.
Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.